Escoltes a mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns. Saludem els nostres tertulians, Lourdes Auquer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia. Bon Avui dia. És Santa Llúcia. Felicitat a les Llúcies i a les Lucies, el dia de les modistes.
Molt bé, molt bé. Una professió que malauradament s'està perdent, eh?
Sí, 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 és veritat.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom. I bon sol, i bon temps. Diuen que passarem 3 o 4 dies ara d'estiu, quasi, eh?
Ja, ja
que jo ja preparo el banyador per si convé, pegar-me un banyet a la platja.
Molt bé, molt bé. I Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, mira, el que estàs dient del bon temps, em sembla que em tocarà regar el jardí, perquè fa dies que no ho faig, i amb el vent s'ha assecat tot.
Home, has de regar, clar, has de regar.
Quin vent hem tingut a Roda Barà, eh?
Ui, terrible, eh? Terrible.
Una miqueta.
Bueno, a Roda Barà i a tot arreu, eh? Perquè, sí, sí. Perquè Salou va arrencar uns arbres davant d'un hotel que, déu-n'hi-do, feia por, eh? Feia esgarrifar.
La natura està com descarrilada, eh?
Sí, sí.
Perquè...
Ves que tot, aquests dies igual surten flors, com si fos la primavera, perquè és que...
Ara, jo tinc els geranis natura... perfectes, em sap greu podar-los perquè els tinc perfectes.
La natura està despistada, la natura ja no sap on és, eh? Sí, sí. La natura a vegades ja...
I els hibiscus, que és una planta originària de Tahití, veiéssiu quines flors fan?
Veus?
Sí, sí. Sí. I tant.
Vinga, anem a veure com es presenta, com tenim el panorama, que déu-n'hi-do com el tenim,
sí.
Perquè la Covid està aquí, i segueix aquí,
sí, no,
i no marxa.
I causa pànic, eh? La població té por, eh? Vull dir, fixeu-vos com la riada de gent que s'ha anat a vacunar.
Sí.
Sí. Sí,
per una banda, perquè els hi demanen el passaport Covid,
sí,
però per l'altra banda, perquè hi ha pànic, eh?
Home, és que cada dia hi ha molts casos, eh?
Sí, sí.
És que
sí,
però
que
molta gent es vacuna per poder anar al bar, eh? Això, escolta...
O bueno, el perquè... restaurant.
Sí, o els restaurants, eh?
El que vol dir que la mesura de demanar el passaport sí, ha funcionat.
És una mesura alternativa. No ho prohibeixes, però dius així, sí, però és que no podràs anar enlloc si no et vacunes. Doncs bé, no? És una manera d'obligar la gent.
Home, no? Hi ha països que encara estan més restringits, eh?
Sí, sí.
Sí. Hi ha països que sí que no et vacuna, no pots fer vida.
Ja ho vam comentar a l'última reunió, països que miraven, ens miraven per sobre de l'ombro, perquè esos los del sur, que quina sanitat tenen.
Estan fatals.
Com Holanda, sí. I Alemanya, i Alemanya està, que el seu sistema no pot absorbir tots els mals que té a sobre.
Però
ha rebut
fill...
tothom el món aquí, eh?
Sí,
aquí.
Però el meu fill ja m'ho deia, eh? Perquè ell viatja molt a Holanda,
sí.
I em deia, és que jo passejo per allà i sóc l'únic que porto mascareta, em deia, mare. Sí. Em miren raro, com vulguem dir. Sí que per entrar als establiments, sí, que es posen mascareta, però pel carrer ni la portaven quan tenia que ser obligatòria, quan nosaltres la portàvem obligatòria. Eh?
Sí. Bueno, fixa't si ens ha relat l'hàbit, que jo, mira, avui he sortit de casa i m'hi posen la mascareta.
Jo també.
Quan des de casa meva fins aquí a la ràdio no en trobo cap persona. Vull dir, vaig sol totalment per
no,
la vorera.
No, però a vegades ho fas també pel fred, pel vent. Sí. Jo sí, eh? Jo sí que ho faig per això.
El que passa és que aquests missatges que ens arriben ens despisten, no? Arriben missatges per la ràdio, per la tele, pels diaris, que uns contradiuen uns altres. Per exemple, l'altre dia va sortir el conseller de Sanitat, el senyor Argimon, que pobre, aquest senyor està no li van dir que un metge no pot ser conseller. A veure, m'explico, no? O sigui...
Com ha, que no?
No, que sí, home, vull dir, m'explico, deixa'm explicar-me, no? Hi ha hagut molts consellers que han sigut metges, no? Però en el moment que han entrat a la política i han sigut consellers, han deixat una mica de banda de ser metges, perquè, és clar, ell... com a metge, acaba de dir que no es facin els sopars aquests d'empresa, amb la qual ara han sortit tota la rècula de restaurants i restauradors, sí, i tot això, posant-se les mans al cap i dir, escolti, aquest senyor que diu, estem començant a rebre anul·lacions de sopars cada dia, i això no pot ser per la nostra economia. Ens van dir que si la gent portava mascareta i si la gent es vacunava i si la gent seguia totes les instruccions, no calia tancar els restaurants. Bueno, doncs, escolti, si la gent s'ha vacunat i porta el seu passaport Covid, ja pot entrar al restaurant. Per què dius que no pots fer sopars? Llavors, clar, un conseller Clar, si ell és metge, suposo que deu dir no convé que es facin aquests sopars, no? Però per l'altra banda, el ser conseller, la política hauria de ser una cosa de més consens entre els altres consellers i veure quines repercussions econòmiques tindria el tema, no? Per tant, jo el que veig és que quasi diria que és incompatible, no? Ser metge amb ser conseller, tot i que sí que és veritat que pot ser i que amb algunes coses pot ser positiu, però amb algunes altres la veritat és que és complicat, i això a aquest senyor li tenien d'haver dit, o s'ho devia d'haver rumiat abans d'agafar aquest càrrec, no?
Potser he enviat un missatge una mica alarmista. Jo demà tenia un dinar, que a més el vaig organitzar jo, la meva promoció, eren 25. Clar. El diumenge va haver una sensació de pànic, i el delegat, que encara el conservem, va dir: Antonio, serà millor suspender-lo. I aleshores vaig trucar al restaurant, es van portar de meravella, em van dir que ho entenien perfectament. Jo els vaig dir: el proper dinar que fem segur que el farem amb vosaltres. Diu: moltes gràcies. Diu: això ja passa. No ens van cobrar res. No, vull dir, ho van acceptar i ho van entendre. Clar, jo els deia als meus companys: diu, si ens demanen el passaport Covid per entrar,
clar,
portem mascaretes, perquè tots som de 74 cap amunt, i som conscients, i alguns d'ells han estat a l'UBI, ja sabem el que estem fent.
Clar.
Però el pànic és el pànic.
Amb quina antelació va anul·lar?
El dissabte vaig trucar.
I quin dia era? El
demà.
O sigui,
encara em van donar les gràcies per haver trucat.
Tres, sí, home, clar, com a mínim.
Bueno, és un restaurant de menú, però vaja, jo sé que els hi he fet la punyeta, perquè és una taula de 25 persones.
Clar.
Bueno, són tres taules
home,
de 8.
Home, s'ha d'entendre, no? Que s'ha d'entendre que el restaurant...
És de les coses que aquí he hagut de fer amb molt de sentiment.
Els restaurants han de comprar el gènere, i si 25 persones no van a dinar, què en fan amb allò? S'ho han de menjar ells?
No, és un restaurant de molta rotació, de menú i tal. Clar. No, això no és un problema per ells,
bueno.
És la cancel·lació, simplement, no?
Però els restaurants d'èlite amb guies Michelin sí que cobren, si no hi vas...
Sí.
Per exemple, al celler de Can Roca, 10 dies abans, 10 dies abans tens que dir si no hi vas.
Sí.
Perquè si no et cobres 100 euros d'indemnització per comensal.
No està malament.
Vale.
No, aquest restaurant és un restaurant que
caben
50 persones o 40 persones al menjador i n'hi ha 30 a la cuina.
Sí, clar.
Vull dir, a més és un menjar molt selecte, molt elaborat i, bueno...
I en els altres, de 24 hores a 48 hores has d'anul·lar, i si tens una causa com una malaltia i tal, m'imagino que no et deuen cobrar, però si no cobren... Per començar, el 75 o 5 o 100 euros,
Jo fa molts anys...
Jo no ho trobo malament,
Fa molts anys...
No, s'ha d'entendre que suposo que són menjadors molt petits.
Sí, sí.
Clar,
però això ja
estan, si tu escoltes a la gent com ho diu, doncs clar, són 20, és el que diu l'Octavi, 20 taules, 30 taules... Si, clar, si perds dos taules o tres, clar, ja...
Això ja passa en els teatres, per exemple, o ja passa també en els hotels, passa a molts llocs,
sí.
En els viatges, si anul·les amb poca antelació, clar, vull dir, és un perjudici que és econòmic, per penso que s'entén.
Són les normes.
Clar.
Jo fa molts anys, quan encara podia, vaig perdre una aposta i vaig fer un sopar a la Carme Ruscalleda. Que resta un 3 estrelles,
sí.
I aleshores, aquella setmana, hi havia hagut una vaga de taxistes, i clar, moltes reserves eren de gent dels creuers,
clar,
que aprofitaven l'escala Barcelona per anar a sopar a Sant Pol.
Mm.
I el restaurant estava mig buit, feia un efecte, un restaurant de 3 estrelles Michelin,
clar,
que s'havia de reservar quasi bé amb un any d'anticipació, mig buit. I pràcticament van sopar amb la Carme Ruscalleda, una dona encantadora i amabilíssima, no?
Clar.
Però, esclar, això és una força major. No, la gent no es podia desplaçar, doncs no hi van anar.
Clar.
Avui he llegit una cosa curiosa, que s'està inventant una mascareta que, si hi ha contacte d'un virus de Covid...
Salta una alarma.
Canvia el color.
Es
posa d'un to blau.
Sí.
I això es veu que s'ha aconseguit amb ous d'estruç. amb ous d'estrus. O sigui, es veu que injecten el virus d'una manera així perquè crea anticossos, i llavors els ous de l'estrus fabriquen aquestes mascaretes, i aquesta mascareta, en contacte amb el virus, doncs agafa una coloració blava, cosa sí. que et posen en alerta, i llavors vas i et fas la prova, no? Sí, però sí. no sé si això tirarà endavant o si... Però veure, he llegit una notícia que, home,
escolta,
si
fa notes, gràcia, no? Octavi, hem passat d'una època que no hi havia mascaretes.
Algú fa xixi-xi?
No. Hem passat d'una època que no hi havia mascaretes, a fer-les nosaltres pràcticament.
I tant.
O
no, pràcticament no, a fer-les sí. manualment.
Sí. Jo hi posava aigua llegiu a la mascareta de paper, a fantasies, amb pedretes i tot. Bé, bueno, doncs, Aigües de Barcelona té un sistema per detectar coronavirus a les aigües residuals.
Ah.
Aleshores, és sí. qüestió d'analítica. Si a la mascareta tu li poses un cultiu, com es fa amb els cultius dels metges per veure infeccions d'orina...
D'orina o de...
Això pots posar-ho perfectament amb una mascareta, hi ha suficient humitat perquè tu ja l'exhales, i si hi ha virus i amb el temps de amb un minut igual ja n'hi ha prou, que el virus es desenvolupa al cultiu,
clar.
Et pot canviar el color, hi ha un indicadors.
Clar.
Vull dir, la gràcia, sempre feta la llei, feta la trampa. Hi ha una epidèmia que ens ha enganxat a contrapeu, però sempre hi ha un espavilat que hi treu...
Home,
i busca el...
jo és el que anava a dir. Quants diners portem gastats en mascaretes?
Quants diners portem en gels i en mascaretes?
Moltíssim.
Moltíssim.
Moltíssim. I no sols això, sinó que, per exemple, l'absència de mascaretes ha destapat el problema de la dependència de Xina de tota classe d'articles manufacturats. I això ha fet canviar el xip d'Europa.
Clar.
Vull dir, sempre hi ha factors exteriors que ningú hi comptava i venen. Bueno, doncs hi ha algú que ha tingut la picardia de posar un sistema analític a la mascareta.
Ja veurem si funcionarà o no.
El cas és que la mascareta n'hi ha per dies, perquè és que ara ja estem a la tercera dosi, i diuen que la tercera dosi gairebé és imprescindible per quan arribi la variant aquesta Omicron, que per cert ha variat, però encara hi ha molt pocs casos. O sigui, les infeccions que hi ha ara són encara de la Delta. Aquestes infeccions de 3 o 4.000 casos diaris i aquest augment de persones a la UCI encara són de la variant Delta. La Omicron encara no ha vingut.
No.
Que, per cert, diuen que és més fluixa, però que es transmet molt ràpidament.
Uh-huh.
Per tant, això anirà mutant i cada vegada aniran sortint noves variants. Per tant, ens haurem d'acostumar a una quarta dosi, a una cinquena dosi... Però
igual que la grip, Octavi.
I mascaretes, doncs...
Igual que la grip. L'any que ve tornarem a tindre coronavirus o la grip ja ha quedat, sembla que hagi quedat
clar.
Apartada, però el virus de la grip segueix existint i segueix mutant.
Sí, sí.
Diuen que aquesta... passa que nosaltres cada vegada tenim més defenses.
Clar.
Diuen que aquesta tercera dosi és gairebé imprescindible, perquè hi ha dades contradictòries que diuen que als 3 mesos ja perds la immunitat,
sí.
N'hi ha que diuen que als 6 mesos perds la immunitat, i esclar, va molt bé doncs aquesta tercera dosi per augmentar considerablement les defenses, no? Veurem, no ho sé, perquè de fet el problema és aquest, que encara no se sap massa bé tot aquest sistema immunitari com funciona i aquest virus com es desenrotlla, com es desenvolupa, com es transmet i molt menys com es cura.
I no oblidem mai que fins que no es vacuni el tercer món sempre tindrem l'amenaça latent d'una expansió brutal del virus. Aquest ve de Sud-àfrica.
Ara tothom
està mirant... El Delta venia de l'Índia.
I un altre vindrà d'un altre lloc.
Tothom ara mira Sud-àfrica, a veure com evoluciona Sud-àfrica per saber ben bé la virulència del virus, no? Sí, sí.
En tot cas, molta precaució. Recordem que sembla que de vegades aixequem una mica la guàrdia, La baixem una mica perquè diem, bueno, sembla que està tot millor, però no.
No.
Home, si tu t'haguessin explicat el mes de febrer de l'any passat que aquestes alçades aniries amb mascareta pel carrer, no t'ho haguessis cregut.
No, clar que no. Pensàvem...
El mateix confinament de 45 dies...
A veure,
dies,
jo la primera,
brutal...
quan vèiem els xinesos amb les mascaretes, i ells ho feien per la contaminació en aquell moment,
sí.
I quan estan refredats perquè són conscients que poden contagiar els altres. Perfecte, molt disciplinats ells. Però, clar, jo quan veia aquelles imatges pensava,
Ens en rèiem, directament.
És que sí.
Jo quan els veia per Barcelona, per Sagrada Família, Passeig de Gràcia...
Els japonesos i els xinos, sí, sí.
Sònia, jo a l'11...
I jo deia, com van aquesta gent?
Sí. A l'11 de febrer...
I fixa't, on van aquesta gent?
A l'11 de febrer de l'any passat jo tenia una revisió a Sant Pau i no es va poder fer. Llavors el metge em va donar una mascareta, la primera que he portat jo a la meva vida, d'aquelles blaves, i em va dir, no te la treguis ni per dormir. Diu, bueno, l'home estava espantadíssim. Bueno, jo em poso la mascareta i me'n vaig anar a dinar amb uns amics a Badalona, pensava que no podia fer. Bueno, doncs entro al metro...
Amb la mascareta, clar.
Sí, amb la mascareta i em vaig sentir com apestat.
Bueno, sí,
a la sala d'espera de Sant Pau, tota la gent que estava esperant el metge... se'm anaven separant, jo, l'enfermera em va dir, segui aquí, que el doctor el veurà de seguida. I la gent, una cara de pànic, jo amb la mascareta. I bueno, clar, sorprèn.
Sí, que sí, que sí. Que ara ja estem habituats, però recordem
això. I ara ja passa al revés, no?
No, no, és que ara per exemple, a mi no se m'ocorreria agafar ni el metro ni l'autobús sense portar la mascareta.
Ni entrar ahir vam anar al teatre i estàvem tot el públic amb mascareta.
I el cine, tothom amb mascareta, amb una disciplina tremenda.
Sí, sí, sí.
Ha caigut en picat la venda de crispetes i tot això, perquè la gent que porta mascareta...
Clar, clar. I diumenge cantem amb la coral i cantem amb mascareta.
Això sí que és difícil.
Això és molt, sí.
Això és difícil. Sí.
És difícil de que t'entenguin bé sí, i de que...
I de no ofegar-te.
I de no ofegar-te.
I vocalitzar i tot, sí. No?
Això és difícil, però bueno, sí.
És el que toca.
Després que toca. De quasi 2 anys, doncs ens fa molta il·lusió, la veritat.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs deixem el tema Covid. Sí, per ara, el deixem per ara.
Ah, perquè, sí.
I anem a Canet de Mar.
Això,
Que tenen un ambientillo...
Sí.
D'això ja en vam parlar l'altre dilluns i encara, malauradament, encara en seguim parlant perquè jo torno a dir el mateix, no? Com és que uns jutges que no tenen una preparació acadèmica pedagògica, diguem-ho així, poden prendre decisions sobre com s'ha d'ensenyar i com, de quina manera s'ha d'ensenyar a Catalunya. Això jo no ho acabo d'entendre. A més, la Generalitat i el Parlament de Catalunya té competències sobre educació. O sigui,
sí, naturalment.
Les coses que es decideixen al Parlament de Catalunya, el 90% no serveixen per res, perquè després les impugnen i resulta que el Tribunal Constitucional diu que Catalunya no té competència per allò, no? Però crec que d'educació sí que té competència.
Té totes les competències transparents.
Per tant, si el Parlament de Catalunya... hi va haver un conseller que va dir que no s'hi podia fer res, que no podíem fer res i que havíem d'acatar això...
Però és que, a més, Octavi, hi ha una altra cosa encara més sangrant. I aquí sí que jo em poso histèric. Qui paga l'educació a Catalunya? Els catalans. La paguem els catalans.
Sí, però...
Amb el pressupost de la Generalitat, que són diners nostres que se'n van a Madrid i tornen, menys dels que haurien de venir, clar. Però paguem nosaltres, i qui paga mana?
Clar.
Això ho tinc claríssim. I, a més, si, per exemple, el castellà estigués en perill, diríem, bueno, està bé que els nens aprenguin castellà a l'escola, que l'aprenen.
Sí.
Que l'estan
aprenent. Si parlen castellà a l'escola, normalment...
No sols això, sinó que el nivell de castellà que tenim els catalans és molt superior al de molta gent d'Espanya.
Sí, i a part d'això...
I el sabem escriure molt més bé.
L'idioma del pati entre els nens és el castellà, no és el català.
Clar.
Hi ha algú a Catalunya que no parli castellà? Que no parli castellà?
No,
hi ha algú a Catalunya?
Ningú.
Ningú, ni una persona sola?
Ningú.
Segur, seguríssim. Que no parli. I n'hi ha que no parlen perquè no volen, però l'entenen perfectament.
Sí.
No? Bueno, doncs ja està. Ja, jo no dic res més, ja.
No sé, només tens que veure un exemple. És admirable veure com els nens musulmans, que hi ha una colònia musulmana forta a Catalunya, doncs molts parlen català amb una fluïdesa tremenda.
Sí.
L'idioma àrab es veu que és molt fonètic i l'aprenen amb facilitat. Però, esclar, ja hi som en el mateix. El que té dos idiomes natius té un enriquiment mental absolut per aprendre el tercer, el quart i el cinquè idioma.
Sí, sí.
I el que hauríem de preocupar-nos a nosaltres és que el nivell d'anglès fos fort. Vull dir, a part del català i el castellà, l'anglès...
Això mateix, clar.
Perquè l'anglès és l'idioma d'Europa, és l'idioma oficial d'Europa. I si tot Espanya parlés anglès, Espanya es bellugaria molt més bé als foros internacionals del que està fent.
Clar.
La veritat és que...
Avui és negar un avantatge.
Hi ha moltes empreses que no venen aquí perquè no es parla anglès. En general, es parla molt poc anglès a Espanya. Clar. A tot arreu, a tots els països, la gent sap anglès, en general, vull dir, parlo en general. Però aquí a Espanya el nivell és molt baix, no?
El nivell és molt baix. Va per zones, Va per zones, perquè a Catalunya hi ha un nivell bastant bo. El francès nosaltres no tenim problema, però l'anglès es parla bastant bé.
Sí.
Perquè jo tinc amics, experiències personals, amics que treballaven en multinacionals americanes i eren gent molt bona, amb molt ben situats a l'empresa, i l'anglès que tenien era patètic.
Clar.
I això a vegades venien americans, jo estava convidat a les reunions, i per l'amistat que tenia, per mi em feia vergonya que una persona que treballa en una companyia americana no domini l'anglès.
Clar, és que és clar.
És inconcebible, però bueno, però això passa.
Clar.
Sí, sí. Avui hi ha unes declaracions de la presidenta del Parlament de Catalunya que diu que l'estat espanyol mai no farà lleis que protegeixin el català, és clar.
És aliè per ells.
Per ells és una nosa. Per ells
però
és una
no hauria de ser així.
No, perquè la Constitució...
És una llengua oficial.
La Constitució ho diu. Ho diu la Constitució, que s'han de protegir les llengües, ells diuen regionals o minoritàries, o no sé com li diuen, però no és així perquè els hi fa nosa, no volen. Precisament m'ha fet gràcia també un anunci que l'Ajuntament de Valdepeñas, no sé si ho heu vist,
sí.
Ha posat els guarniments de Nadal i, a més del castellà, ha posat Bon Nadal en català,
en euskera,
Bon Nadal en euskera i en gallec.
O sigui
que... molt, molt encomiable.
Home, escolta...
I en anglès, també. En anglès, també.
I en anglès. O sigui, bueno, vol dir que a Espanya no tothom pensa igual,
no.
Però el que està clar és que el que és l'Estat, tot i que la Constitució ho defensa, doncs, amb ells els hi fa nosa, i inconscientment, doncs, els aniria molt bé que desapareixés completament per eliminar una nosa.
Jo inclús, Octavi, et diria una cosa. Nosaltres tenim dret a utilitzar el català a Catalunya, fins i tot estaments oficials, com és la pròpia justícia.
Oh,
jo et diria, si tu vols parlar amb el jutge en català, és molt possible que la teva condemna no és que ja estigui assegurada. Pot ser que estigui incrementada.
I
me'n recordo moltíssim l'interrogatori que el jutge Marchena li va fer a l'Oriol Junqueras sobre els idiomes.
És que... Jo, no, mira que no, ja sabeu que mai parlo de política ni res, però jo crec que ja no, des que hi ha alguns partits, són els que han atiat a l'odi contra els catalans,
clar.
No la inversa, que és que s'està dient que som nosaltres.
No, vale? Sí, clar, ja sabem a qui ens refereixes, ja.
Home, no vull dir-ho, però ja m'imagino que vosaltres tots ho sabeu.
Tenen menys parlamentaris dels que tenien a les últimes eleccions.
Clar.
I quan vinguin les properes eleccions ja en parlarem.
Però és que quan el veus i quan parla amb l'odi és terrible, és terrible. Sí. És que a mi ja em molesta hasta que parli en català, Que a vegades també parla,
Bueno,
perquè és horrorós.
Ara descansaràs una temporada perquè la dirigent està embarassada i suposo que...
No, però jo no parlo de l'altra.
Aquesta,
de l'altra,
aquesta embarassada i tot no calla,
sí,
home. No,
sí,
no calla quan
sí,
és per tirar porqueria sobre...
Per cert, una coseta. Tornant aquí, que la família de... Tornant al tema que estàvem parlant, no? La família, doncs, també comentava que, clar, que s'estava sentint assetjada.
Sí, ho he llegit,
clar,
també.
Tampoc potser és plan, no, això?
No, tampoc, clar que no.
Igual l'assetjament és inventat. Vés a saber. Com tal de tirar porqueria, tot val aquí. A les xarxes no les controla ningú.
Clar.
Al final, que els han amenaçat a través de la xarxa? Ningú els hi ha tirat res, no?
No
se sap qui ha sigut, perquè amb la xarxa, no se sap mai qui és el que ho fa, perquè avui en dia tu pots tenir un perfil amb un nom inventat i no passa res, no?
Sí, aquí estem en un país d'on un policia dels que va estar el 1 d'octubre va ser agredit per una porta de vidre que el va golpejar.
Clar.
Fins aquí hem arribat.
Clar.
O és un país d'on un cap de la Guàrdia Civil s'inventa Sant Esteve dels Roures,
ara
capital del delicte.
Ara s'ha sapigut que el cas aquest de Canet és una família que va demanar que la seva nena de 5 anys fos educada en castellà. una nena. Però resulta que els pares d'aquesta nena estava a la llista de ciutadans. Home, no ho sé, vull dir, jo és que ho veig una mica casual, no? No ho sé, no? Potser no sé el que pensareu vosaltres, però, bueno, no ho sé, no?
No sé, aquí jo saps el que faria? Si fos el conseller d'ensenyança aquí a Catalunya, convidaria el meu col·lega madrileny, aniríem a veure aquesta nena i tindríem una conversa amb ella en castellà. Si sosté la conversa, no sé què estàvem dient. Si realment la nena no es pot expressar en castellà, doncs, home, doncs ja farem els possibles perquè l'aprengui.
Clar.
Això em recorda...
Ja està, simplement.
Em recorda...
Si aquesta nena veu Telecinc i veu Antena 3, és estúpid pensar que no parla castellà.
Clar.
Això em recorda una mica el cas de, que també va passar quasi el mateix, quan hi va haver el 1er d'octubre. Resulta que els nens de Sant Andreu de la Barca, que eren fills de guàrdies civils, estaven assetjats també,
sí.
I també hi havia... I ara ha sortit un regidor de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de Ciutadans, dient que no és veritat, que allò no va ser veritat i que allò va ser un malentès. Aquesta era la paraula...
A més de Ciutadans, això honra aquesta persona.
De Ciutadans, sí, bueno, però han hagut de passar 4 anys i durant aquests 4 anys la gent, mediàticament, doncs, tenia la idea de que allà s'assetjava.
L'odi és delicte, però aquí a Catalunya te l'atribueixen i a Espanya te'l perdonen, com el que estàvem comentant abans.
Sí.
La Fundació Blanquerna, que és la representació de Catalunya a Madrid, va ser violada. I els responsables condemnats han entrat a la presó, qui ho sap? Havien d'entrar.
Bueno, van dir
Vull dir que la festa va per barris.
Un dia d'aquests havien d'entrar obligatòriament, ja, definitivament, que, per cert, els deixaven triar a la presó on volien anar.
Sí, però tot el rebombori d'Espanya...
Això també, Déu-n'hi-do, no?
Tot el rebombori d'Espanya per una nena que potser parla el castellà millor que Cervantes.
Sí.
Aquesta és una altra.
No, segur.
Perquè si viu a casa i els pares són tan pro-castellans, la nena ha de dominar el castellà.
Segur.
De què estem parlant, doncs? Les matemàtiques, el teorema de Pitàgores, és igual en català que en castellà. El que importa és que la nena l'entengui, el concepte. El vehicle és l'idioma és un vehicle per expressar un pensament. Lo important és que la nena pensi i s'eduqui.
Però si és una riquesa parlar els dos.
Però tot Espanya parla d'una presumpta pressió o agressió o violència virtual i, en canvi, no et parla de què va passar amb els responsables d'un autèntic atropello criminal, perquè les escenes que hi ha de la Fundació Blanquerna també són esfereïdores, i aquí no ha passat res, aquí silenci absolut. No, home, no, per favor. Ja està bé.
Vinga,
La qüestió del cas és que aquest és un dret que tenen els infants de poder saber dos idiomes. Fins ara, la immersió lingüística en català ha funcionat, o sigui, aquí no hi havia cap problema, no hi havia cap problema.
Aquí no tenim cap problema.
O sigui, el problema l'han començat a provocar ara, quan dius, ostres, una cosa que no era un problema, resulta que ara sí que és un problema, no? Però és que això, a més, és el dret dels nens. Tu, si els nens fan aquesta immersió, acabaran els estudis parlant perfectament dos idiomes i escrivint. Per tant, no li neguis a un infant el seu dret a saber dos idiomes quan, clar, tu el que vols és que només en sàpiga un. No, home, que en sàpiga dos, i després ell que utilitzi el que vulgui, però que en sàpiga dos, que això és una riquesa cultural que té un nen, un infant, no? I resulta que tu el que voldries és que només n'aprengués un, i prou. Home, jo la veritat, hi ha coses que no les entenc,
És absurd.
Sí, sí.
Així va Espanya.
Sí, sí.
Bé, en tot cas, és el que hi ha, i ja veurem com avança el tema, no? Ja en parlarem.
Sí. Sí, no fem com aquest conseller que diu que no hi ha res a fer, que no es pot fer res. No fem això, no? Potser no.
No donar importància al cas.
Bueno,
clar, el que passa és que està judicialitzat. Aquest és el problema.
Clar, és que sembla ser que la directora del centre aquest de Canet, vull dir, clar, és responsable, perquè si és responsable de desobediència i després ve el Tribunal de Cuentes i tot això,
avui demanaven que les funcions de la direcció d'aquest centre les assumís directament el conseller d'ensenyança.
Sí.
De la Generalitat.
Sí, això deia.
Vull dir que el responsable del funcionament de l'institut o de l'escola sigui el propi conseller, cosa que jo trobo molt bé, per això està el conseller. Per això està el conseller.
Clar.
Per això es posen directors a les escoles.
No, bueno,
no, no, però clar, aquest és la cúpula. Bueno, és veritat, tu quan estàs a dalt amb un organigrama, no et demanen que treballis tu directament, que signis actes i coses d'aquestes. Però tu ets el responsable. I quan hi ha una peça que no funciona, tu ets el responsable de que funcioni, per tant, tu has d'assumir les funcions.
Però a més d'assumir les funcions, és que entens la responsabilitat perquè entens la competència. Que la Generalitat té la competència? Doncs,
pues el representant de la Generalitat, que és el conseller.
Que patxuguin.
No, que patxuguin, no.
Per això
perquè el que no pot ser és que després vingui un jutge que és espanyol i que potser no ha estat mai a Catalunya i que no coneix la realitat d'aquí, i digui que
Octavi, això acabarà el Suprem, si no el temps.
Bueno, doncs pues el Suprem són uns senyors que passen una bona part de la seva vida empollant articles i que estan una mica a vegades fora de la realitat.
Oi.
Que els envolta.
Oi.
Sí, home.
Oi, què dius ara? No, vinga, home. Va.
No, bueno,
seguim.
A veure, jo...
Parlàveu abans de la Constitució, va ser l'aniversari.
No es pot dir l'opinió, doncs ja està. La meva opinió, suposo que hi ha llibertat d'opinió, no?
Sí, home.
Doncs ja està.
Mai us he dit el contrari.
Jo no dic que sigui així, dic que és la meva opinió només,
Sí, sí, clar, exacte, sí.
La Constitució.
Sí, no? Que va ser l'aniversari.
Sí, és la regla del parxís.
Vam fer pont.
Sí.
Sí. Una Constitució que hi ha molta gent que no havia nascut quan es va fer, no? Per tant, totes les...
És que jo el que no entenc, ho juro, que els països civilitzats tots la pedacen i la van actualitzant segons esdeveniments. Com ara que hem tingut una epidèmia que ens ha enclaustrat i que hem hagut de resignar drets cívics i tal, doncs la Constitució això ho ha de contemplar. Perquè quan vingui la propera epidèmia no tinguem aquests sidrals i fer el ridícul absolut que un any i pico després el jutge declari inconstitucional els 45 dies que ens vam xupar a casa tranquil·lament.
I les multes que van
posar. I les multes que s'han de tornar.
Això és ridícul, és absurd, és grotesc. La Constitució són unes normes que s'han d'anar actualitzant conforme el país evoluciona.
Com a tot arreu.
Exactament. I ara, fa 40 anys, no es qüestionava la jefatura de l'Estat perquè veníem d'una època fosca i qualsevol cosa que no fos Franco ens anava bé. El que no sabíem és que el Franco encara el tenim viu. Això és una altra història. Però en aquest moment que la situació ha canviat, la Constitució hauria de contemplar, per exemple, quina és la forma d'Estat que volen els espanyols 40 anys després. Monarquia o república?
Oi.
No. Com això tot.
Se sol dir, con la iglesia hemos topado.
No, és que és veritat. Es va fer una Constitució que va ser realment fantàstica pel temps en què es va fer, perquè semblava impossible. I ha funcionat 40 anys, que és la que ha funcionat més anys en tota la història d'Espanya. Perfecte, però això no vol dir que sigui perfecta, perquè com a obra humana mai serà perfecta. Doncs s'ha de poder arreglar. I si en aquest moment realment es qüestiona molt, la forma d'Estat... Bueno, doncs es posa a votació, que el poble se'l sobirà, que es manifesti el poble, com diu l'Octavi. Quasi dues generacions d'espanyols han nascut després de que es fes la Constitució.
Clar. Saps què passa, Antoni? Que modificar, això que dius tu, modificar la Constitució...
És massa merder, home.
No, la modificaran, però no et beneficia... Aquesta modificació no et beneficiarà a tu, ja t'ho dic ara.
Ara és com la rebaixa d'impostos, que resulta que a mi em costarà 50 euros més a l'any.
Doncs ja està, això mateix.
Sí.
Pues més o menys és això, perquè els representants del PP i del PSOE, que són els que s'han de posar d'acord, perquè la Constitució també diu que hi ha d'haver una majoria
66%
quantificada, per lo qual, de moment, per número, mai aconseguirem un benefici per Catalunya, perquè hi hagi la més mínima escletxa perquè Catalunya pugui fer un referèndum ni pugui declarar la seva autodeterminació.
No, ni canviar la forma de govern...
Ni canviar la forma de monarquia, tampoc.
Qüestionar l'article 155 famós i tantes altres.
Sí, l'article 155, que és aquest comodín que es pot fer servir sempre, amb tot, igual que va fer servir Felip V el decret de nova planta, que amb aquell decret de nova planta...
Bueno, aquest el va imposar. Una cosa és un decret, l'altra cosa és una norma constitucional.
I el 155 no el van imposar, també?
Sí, bueno, el van interpretar.
El van interpretar per una majoria al Parlament, i ja està.
I quan Europa va dir, però què és això? Ràpidament es van convocar unes eleccions molt abans de que les volgués ningú. I me'n recordo que el dia 22, pràcticament en portes de Nadal, anàvem a eleccions.
Sí, sí.
Això és història. És com quan es va modificar la Constitució per garantir que Espanya pagaria el deute internacional.
Bueno,
com,
allò
a
va ser,
com a prioritat.
Allò va ser una noche de verano, eh?
Sí, però és un, sueño de una però noche de verano. És un canvi a la Constitució.
Va ser dos dies i pim-pam, ja està, clar.
És un canvi, és una reforma a la Constitució, el que vol dir que si es vol, es pot.
Clar. Bueno, aquell dia es van posar d'acord aquests dos partits que hi he anomenat jo, i ara, quan convingui, es posaran d'acord per no tocar res.
Bueno, jo penso que no es
perquè
van
posar d'acord. Perquè ja els hi està
bé. Em penso que des d'Europa els hi van dir, o això, o intervenim.
Ja, ja. Mm.
Vinga, deixem la Constitució i anem cap a l'Ebre, aquesta, sí. Sobretot doncs, a Navarra.
Poder,
aquest sí, sí. Horrorós, no?, això que...
No, i el pitjor és que jo me'n recordo que abans les riades de l'Ebre eren esporàdiques. Ara cada any hi ha una macroriada al riu Ebre, cada any.
Sí.
Abans era una cosa molt, molt anecdòtica, però ara són... I cada vegada més fortes, eh?
Bueno, la meva iaia vivia a prop del riu, a Lleida...
El Segre també...
Sempre m'explicava, de quan era petita, que va venir una riuada i s'ho van portar tot.
Les riades del Segre,
present,
el que passa que com que hi ha tants embassaments ara, el Segre està perfectament regulat.
Clar, clar.
Però, per exemple, el riu Ebre, que rep aigua de tot arreu, quan la rep de veritat.
Sí, però és que el de Tudela ha sigut impressionant.
Jo me'n recordo el pont a Saragossa, una vegada el pont de pedra va estar a punt de caure.
Sí,
l'aigua
sí, sí.
Passava per sobre el pretil, van tallar la via del tramvia, que anava pel pont del costat, aquell de ferro.
L'Ebre rep aigua de molts llocs.
I Tortosa ha tingut sempre unes inundacions històriques.
Sí, sí, també.
Tot i que està bastant canalitzat, però clar, sí, sí.
Sí, l'embassament de Riba-roja, sí.
Sí, bueno, Mequinensa, Riba-roja...
Això li anirà bé el Delta, eh? Això li anirà bé el Delta, l'aportació de sediments que portarà.
No, però queden frenats els sediments, eh?
Bueno, sí, però quan baixen tanta velocitat... desembassen i no tenen temps de sedimentar.
Sí.
Li anirà bé. Ja veureu... Depèn del color que porti l'aigua en posta, però veureu com és color fang.
Sí, però després ve la llevantada i s'emporta el trabucador i tots els cultius de l'arròs i s'emporta tot.
I les platges de Roda de Barà.
I les platges i tot, sí, sí, sí. Sí, sí.
Home, la veritat és que fa por, eh?
Resulta perquè... que des dels anys 60 ha reculat molt el Delta de l'Ebre, eh?
Sí.
Ha reculat moltíssim, bueno, precisament quan es van fer aquests empassaments, sí. Els anys 60.
Bueno, el 1400 i pico, Tortosa tenia drassanes marítimes. Es feien vaixells, no existia el Delta de l'Ebre. S'ha format per l'erosió de les terres de la conca alta de l'Ebre, que les terres aquestes van anar per al mar, i en 400 anys es va formar el Delta de l'Ebre. Però
sí,
com que
sí.
Ja no arriben les terres, el mar se la torna a emportar.
És que l'Ebre porta sediments de molts llocs, del clar. Pirineu, molts, però també del sistema ibèric, de la Cordillera Cantàbrica, ve sediments de tot arreu, és que és una gran aportació de sediments.
Heu vist els tornados d'Amèrica? Fa fredat, com han quedat la gent.
Bueno, és que estan passant unes coses...
És que estan passant unes
que
coses
no
que
sembla
la fi del món, tu.
Bueno, a Londres, que havien fet aquella gran barrera que va costar una fortuna i tal, ara ja a l'últim temporal ja la va superar. Ja n'estan planificant fer una altra.
Clar.
Perquè és que si no Londres queda sota l'aigua.
Ja,
i qui diu Londres, imagineu-vos a Benidorm, imagineu Salou, totes aquestes grans ciutats que hi ha a la costa de Gandia, amb aquella edificació tan brutal, amb un temporal d'aquests pot haver una desgràcia absoluta.
Sí, 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 és terrible. A mi em fa fredat, quan veig aquestes coses penso, sembla que arribi la... No sé,
bueno, és que
està pujant el nivell del mar, l'atmosfera està saturada d'humitat quan tota l'aigua que s'evapora perquè la temperatura és molt alta, tard o aviat caurà.
Clar.
Quan més, les erupcions volcàniques també et propensen catàstrofes, macro...
Sí, sí.
Que el planeta està empipat.
Sí. Està empipat, es nota, eh?
Tindrem un hivern molt dur. Si veieu els mapes meteorològics, ara tenim un anticicló, però darrere... Hi ha una sèrie de tempestes àrtiques, aquelles que diu l'home del temps amb puntets blancs,
sí,
que vol
sí.
dir que són molt de fred. Mires el mapa del temps i diu, com això arribi aquí, haurem de sortir amb cadenes de Roda de Barà.
Home, de fet, fa més fred que l'any passat. Ha fet més fred. Ara no tant, però...
Bueno, hi ha unes quantitats de neu a la muntanya impressionants.
Sí, sí, molta, molta
home,
neu.
Ha hagut dies que ha fet fred, de veritat.
Mai havia nevat tan aviat com ara, Les pistes que hagin obert ja el mes de novembre, això no s'havia vist,
Sí, però amb 5 dies de calor, tota aquesta aigua se'n va baix, tota aquesta
clar,
aigua se'n va baix.
Sí,
clar,
sí.
Clar,
sí, sí. No, si ho veiem cada dia a la televisió, riuades que s'emporten els cotxes, cotxes que inunden les cases. Això de Tudela ha sigut ara, però durant res, durant tot l'any, tot l'estiu.
El tornado americà que deia Lourdes...
Varios tornados.
És que semblava una explosió nuclear. Sí. Semblava Hiroshima mateix, eh?
Horrorós, eh? És que tot devastat, tot assolat. I 100 i pico
morts en un país que té unes condicions de seguretat absolutes.
És que és això.
Perquè aquesta zona la gent té el sòtano de casa, que són vivendes individuals, preparat.
Sí, sí, es veu que estan preparats per
això. Sí, però és que han mort 100 i pico de persones, eh?
Sí, fa... Està fredat,
eh? Fa fredat.
Però aquest any no fa tant, Alemanya, hi va haver unes inundacions. Ah, sí,
terribles.
Un país també preparat com Alemanya i que planifica coses per no construir en llocs perillosos i tal, doncs resulta que també se'ls hi van portar cotxes i cases senceres i pobles.
Vinga, anem cap a Alemanya.
Sí. Alemanya.
Com està en Alemanya?
Bueno,
la Merkel té relleu.
Hi ha hagut un relleu, sí.
Hi ha hagut un relleu inèdit, un tripartit, no?
Sí.
Un tripartit.
Bueno, a veure, una cosa. Alemanya, über alles. L'himne alemà diu Deutschland, Deutschland, über alles. Mm. I el que governa, sobretot, cuida Alemanya.
Sí, sí.
Vull dir, ja està, punto. Mm. No és com aquí, que els partits es barallen pel poder. Alemanya, una vegada està en el poder, lluiten per millorar el seu país. El que passa que ara hi haurà un canvi de política econòmica. Merkel era molt Merkel, bueno, és la caixa d'Europa.
Sí, sí.
I aleshores Merkel va practicar una política d'austeritat i quan va vindre l'epidèmia, que va veure que es desbordava tot, ella va ser la primera que va dir gastat, gastat. Els països els va dir, no regategeu, ara no és moment d'estalviar, ara és moment de posar mesures perquè l'economia segueixi funcionant i la sanitat també, no importa el cost.
Uh-huh.
Ara, clar, ara ha canviat el relleu. Ara, sí. Alemanya farà un giro de 180 graus i tornarà a ser Alemanya. Diu, sí, ajudarem a Europa, però primer nosaltres no volem baixar de nivell de vida. Ja veuràs.
Sí, hi ha un govern que en diuen el semàfor, perquè té tres colors, té els verds, els liberals i els socialdemòcrates. Socialdemòcrates, el vermell, els liberals, el groc, i els verds, el verd, no? I veurem a veure com es posen d'acord i com s'entenen. Però estic segur que sí que s'entendran. No passarà com aquí.
Segur.
Que es trien els plats pel cap i hi ha una divisió.
Segur, perquè el màxim interès d'ells és Alemanya.
És Alemanya, sí, sí.
És com el Trump. El Trump deia America first.
Sí.
Pues tot ho va fer per Amèrica.
Clar.
Sí, ho va fer per Amèrica, el que passa que aquell tenia...
No sé.
Tenia una altra visió de lo que és l'economia. Però estic segur que no, que Alemanya no serà així, perquè la gent... no hi ha polítics així que estan tota la vida a la política per fer-se rics, no? Parlem de la Merkel. La senyora Merkel vivia al seu pis, anava a comprar ella i anava
una
caminant.
Una dona molt humil.
Una dona que... Si una estampa té, una foto té la senyora Merkel, és l'austeritat. Ella era com un ciutadà normal i corrent,
un comportament,
no? Sense cap privilegi, no?
Un comportament irreprotxable,
sí, sí.
Com molta gent de famílies de casa real que haurien de donar exemple per la seva educació, no li arriba ni a la sola de la sabata la dignitat de la senyora Merkel.
Mm.
Algú ho havia de dir.
No, i en el vestit, en el vestit. Ella va trobar el seu model i sempre anava vestida amb diferents colors, però amb el seu model, perquè en una entrevista li van dir que per què portava sempre el mateix vestit i va dir, perquè jo em miro pel meu país per governar, no sóc cap model per anar lluint.
Tu creus que hi ha alguna reina o testa coronada o primera dama... que sigui austera, perquè la que tenim aquí amb aquells sabates de... Us imagineu a Merkel amb les sabates de tacó de la reina d'Espanya, pobra?
No.
O algunes ministres, també.
O algunes ministres que sembla que també...
O quan va haver aquell com es diu això, aquell contrast entre la senyora Sarkozy, la cantant, la italiana,
la Carla Bruni,
i Letícia, que pujaven per una escala, i la premsa d'aquí es dedicava a contemplar a veure qui tenia
el Antoni, rolet. No facis safrets, que parlem de política, deixem temes masclistes a part, home.
Estem parlant d'un exemple. Exemple, que Merkel ha donat exemple, mentre que...
Ja, però el comentari de la Merkel amb les sabates de la reina Letícia potser que sobrava, perdona, però ho trobo molt misògen, eh? No m'ha agradat. Però t'ho he de dir perquè no m'ha agradat.
Bueno,
algú ho havia de dir.
Algú havia de dir.
Jo no opino, però quan vull opino.
Sí. Ja està.
A veure.
Home, hi ha d'haver algú que mani aquí, eh? No, això està clar, eh? Sí, eh?
No, home, però... No,
té raó, però...
Una mica desafortunat, t'ho he trobat desafortunat.
Però a tot arreu ha d'haver algú que mani. A tot arreu, clar, s'ha de portar una línia. Sí, home, sí. Que sí.
Vinga, deixem a Alemanya, que els hi vagi molt bé.
Sí, sí.
Que ens vagi molt bé a nosaltres.
Sí, bé, també, clar. Sí.
Ara, el senyor Macron, llàstima que avui no estigui la Cristina aquí, també està fent moltes coses per sortir a la foto. O sigui, sembla com si digués, ara que no hi ha la Merkel, a veure si sóc jo el líder europeu, no? Però em sembla que no...
Està en campanya i prou feina té a França.
Prou feina perquè li estan sortint molts competidors al senyor Macron. Ui, sí. I la feina que tindrà per tornar-se president. Eh?
Ara, sí, sí. Si no el temps, però la senyora Le Pen, ara ja no és la bèstia negra. Eh?
No,
ara en té una encara més...
Encara hi ha una altra pitjor. Sí, sí. Sí.
Més radical.
Sí. Més radical, eh?
Sí, sí, hi ha una altra... Per tant, l'extrema dreta anirà dividida, amb la qual cosa perdrà força, i segons diuen, a la segona volta ja no hi arribarà la senyora Le Pen.
Ara sempre ha arribat, eh?
Sempre ha arribat, però les enquestes diuen que segurament ja no hi arribarà perquè l'extrema dreta estarà molt dividida i no tindrà prou força. No?
Sí, com veurem, aquí, com aquí, no?
Veurem, sí. Sí, Déu-n'hi-do aquí, sí.
Bé, Déu-n'hi-do.
Vinga, parlem ara del rei emèrit.
Ai, bueno, sí.
Torna a casa per Nadal o no torna?
Una periodista molt acreditada va dir que sí, que de fonts informadíssimes que sí, que sí, però sembla que no, la seva arribada no serà. Si arriba, vindrà d'incògnit.
Bueno, sembla ser que ha posat condicions i tot, no? Ha dit que ell vol viure a la Zarzuela i vol seguir cobrant l'assignació de 160.000 euros.
Clar, normal.
I vol seguir sent rei, a lo millor?
Bueno... Ara, a Anglaterra, estan debatent sobre la denúncia de la senyora Corina si aquest senyor és de la família real o no. A veure, aclarim, no? I ara Espanya té de dir si és de la família real o no, perquè fins ara estan negant que ja no és de la família real.
Sí, però no li pregunten
algunes coses...
No li pregunten al cap de la família real, li pregunten al president de govern espanyol.
Sí, sí, sí.
És el que ho ha de dir.
Ah,
però,
Però a veure, perdoneu que de la ignorància, que no ho entenc. Sí. Què volen expulsar el senyor de la família?
Ja està expulsat. Va sortir de la família real. Quan el van la família real espanyola són quatre persones. Les infantes no hi són, la Cristina i Helena no hi són, i l'emèrit i Sofia em sembla que tampoc.
Amb la qual cosa, si no és de la família, ja no té la immunitat de la qual parlaven els...
Bueno, des del mateix moment que van dir
que...
Com no ha de ser de la família? Com no ha de ser de la família?
No, a veure, això és una institució.
Bueno, però són institucions...
Porta el cognom de Borbón. Però és una institució. La família real és la que surt a la fotografia oficial.
Ja està.
Sí, ja està. I seria, ara en aquest moment, està reduïda al mínim. Ah. No hi és.
Per tant, no té immunitat.
No, quan va abdicar, automàticament la va resignar.
I a la perdia, esclar.
I a la perdia. El que passa que a veure qui és el jutge espanyol que s'atreveix a qüestionar possibles delictes, possibles, que pugui haver fet i tal.
Suposats
delictes, sí.
I d'això se'n diu justícia i independència judicial, no?
Sí, i que Hisenda som tots, sí sobretot sí. Hisenda.
Bueno, total, jo és que a mi em sembla malament inclús que la Constitució permeti que la immunitat del rei. Jo em sembla que si el rei fa una cosa que no toca, s'hauria de poder dir, perquè això anem a les monarquies medievals, de l'edat mitja, no? Potser... Que el rei feutia el que li donava la gana.
Home, és que si analiseu una miqueta...
I agafava les dones que li agradaven i ja està, perquè ho dic jo, no?
Si analiseu una miqueta la denúncia que ha presentat Corina Larsen, és esgarrifadora, perquè resulta que el que tingués pressions i amenaces per part del CSI va ser un mandat exprés del rei, de l'exrei.
Això és el que diu ella.
Clar, és que tampoc...
Això és el que diu ella. Ja s'ha aprovat, per això hi ha jutges, tu. Però, diguéssim, el cost de la denúncia és esgarrifador. Perquè realment, Manglà no va estar a Londres, hasta ahir mateix ho ha dit, vull dir, va anar al cap dels serveis secrets, va estar parlant amb la senyora Corina a Londres. I després aquests merders amb els àtics, un àtic de 55 milions d'euros a Londres.
No està malament.
Sí, l'havia regalat un...
No està malament, no està malament.
Jo no sé si són els mateixos 55 milions que van rodant amunt o avall, però em sembla una xifra molt, 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 molt forta.
Jo crec que la senyora Corina, si ha anat a la justícia britànica, és perquè sabia que allà devia tenir possibilitats, perquè aquesta senyora em sembla que no és anglesa, no?
No, però és resident a Anglaterra.
Ah, resideix allà.
Resident a Anglaterra,
bueno, però deu haver vist més possibilitats d'anunciar-ho a la justícia britànica que a l'espanyola, clar. Això està claríssim,
home,
no?
És que si
perquè, perquè després hi ha per l'altra banda la justícia suïssa, que també estan investigant i que també encara estan encallats amb això de preguntar si té immunitat o si no té immunitat o aquestes coses que aquí són tan ambigües que no,
Suïssa, en
no
realitat,
dona mai una resposta, no?
Suïssa és un país que ha de tindre molta compte, molta cura amb el blanqueig de diner negre.
Ja.
I aleshores això és el que els aterroritza. Llavors ells, els suïssos, investiguen qualsevol cosa que pugui tacar la imatge de país blanc que té Suïssa.
Sí, sí.
I clar, a Suïssa, que no té reis, li importa un pepino que un ciutadà europeu doncs hagi fet un delicte fiscal a Suïssa.
Però aquesta senyora, jo és que no sé res de la notícia, per això estic completament peix. Què és el que demana la senyora aquesta, la Corina?
Bueno, ella denuncia l'assetjament, sembla.
Sí, sí, protecció. Sí, sí, el denunciar, de fet, ha destapat ja un meló. Vull dir que ja no l'assetjaran més. Això va ser com la senyora Maria García.
Bueno, però,
Bàrbara Rey,
però una pregunta.
Que va dir que l'estaven amenazando i sí, que si les passa algo a mis hijos i tal, que ja no els hi passarà mai més, perquè ella ha destapat el meló. Si ara els hi passés algo, suposo que s'investigaria.
Però aquesta senyora cobrant, no, també? I bastants milions, també. No?
Suposadament.
Suposadament, eh?
Pobre no sembla.
A què ve això, ara?
Per viure en un àtic de 55 milions d'euros. Que... Això sí que es trec de vida, tu. També viu a Monte Carlo, també té un apartament molt maco.
No, però dic, a què ve això, ara?
Suposo que... De por.
Suposo que és això.
Vinga, deixem a la senyora Corina. No sé.
Por, perquè,
i al rei.
Por perquè li reclamen, el rei li reclama els 55 o 65 milions d'euros.
Ah, vale.
El rei li reclama.
No, és que aquesta notícia...
Va, que el papa francès va rebre una visita.
Ah, sí.
Sí.
Important visita, home.
Fa dues setmanes us vaig dir que m'havia impressionat veure Yolanda Díaz parlant. Us en recordeu?
Sí.
És una jugada mestra la que ha fet. És una jugada mestra. Una comunista, la tercera personalitat política del país, se n'ha anat a veure el papa. I el papa l'ha rebut, eh?
Ja.
No, perquè no l'ha de rebre.
Perquè és vicepresident, el papa només rep a presidents.
Bueno, però aquest papa és campechano.
És molt campechano.
És molt campechano, aquest, sí, eh? Els seus problemes li porta, però és molt campechano.
El papa Francisco acull a tothom.
Aquesta visita, en política no hi ha casualitats, i aquesta visita de casual no en té res.
No. Tu creus que no?
No. És un cop mestre que ha fet aquesta senyora.
Però...
I a més, la seva rival, Nadia Calviño, sembla ser que se'n va a Europa. Té un càrrec...
Bueno, ja fa molts anys que està molt ben vista a Europa,
sembla,
no?
Sembla,
per càrrecs.
Falta saber si és compatible amb el càrrec que té
la
vicepresidenta.
Però a què hi ha anat aquesta senyora a veure el papa?
Bueno, és una visita.
És una visita personal, no? M'imagino.
Sí, suposo que sí. Però clar, ha anat com a tercera vicepresidenta de govern.
Ah, vale.
És visita oficial.
El que no s'ha fet públic és per què hi ha anat, no?
Ella li va explicar a Sánchez, però no sabem. Jo encara no ho he vist.
No s'ha fet públic.
No t'ho ha explicat a tu, encara.
No m'ho ha explicat.
A tu no t'ho ha explicat.
Li ha explicat al Sánchez el recorregut de la conversa.
Que hi ha altres temes que també volem parlar.
No en podem parlar aquí, a opinions.
Després de festes.
Bueno, jo vull parlar de la iniciativa... de, no sé, Antoni, tu que estàs a Barcelona, de la iniciativa dels taxistes perquè els nens oncològics, els nens malalts o els avis de residència puguin veure les llums de Barcelona. Els hi faran un recorregut i m'ha semblat una iniciativa...
Un bany de popularitat després d'haver fet vagues i paralitzar Barcelona. Vale. Molt bé.
I veure la fantàstica estrella de la Torre Maria, no?
Sí.
Sí, sí. Bueno, és una qüestió d'imatge.
Ja.
La imatge que tenien els taxistes a Barcelona no era bona i amb això pues, la netegen, molt ben fet. Una bona iniciativa.
I després hi ha el bus turístic que també ho pots fer, eh? El bus turístic també, el bus turístic de Barcelona, sí, bueno. Recorre tota Barcelona perquè vegis tot el...
Sí, sí, sí.
Molt bé. Molt
a mi m'ha semblat bé. Fora
molt bé, molt bé.
Sí,
molt bé,
sí,
molt
bona
bé,
iniciativa, clar que sí.
M'ha semblat molt bé.
Clar que sí. Per cert, què et sembla l'estrella, Antoni? De la Sagrada Família.
Original. Original, original. La Sagrada Família és original. No hi ha res que es pugui comparar.
Fica't aquella... el micròfon, que estàs molt còmode, però...
Aquella, l'estrella de la Sagrada Família és una cosa original.
Sí, sí. Escolta, no sabem quan ha costat, no?
Puf, és igual, si això es paga amb...
Home, és igual.
Amb, no és diner públic, no. No és diner públic. És el diner que...
És una església votiva.
Home, tu...
Ah, no és diner públic?
No.
No. Quan han vingut turistes japonesos, xinesos i Barcelona va ser una ciutat turística, la Sagrada Família ha crescut com un bolet. L'any de la crisi,
està clar.
Que va estar tancat, s'han parat per aïllament.
Però vull dir que han tardat 2 anys en fer aquesta estrella, no?
No. Bueno, no sé el temps, no sé el temps que han trigat. Com que la Sagrada Família és prefabricada, vés a saber... No, escolta, jo vaig fer una fotografia abans de que la posessin i estaven acabant la torre, clar. No poden posar l'estrella abans de que s'acabi la torre.
Evidentment.
Doncs aleshores, quan s'ha acabat la torre, han posat l'estrella.
Home, jo, per mi va ser emocionant, perquè he viscut tota la vida al costat de la Sagrada Família, a 3 carrers, i passat per allà sempre, des de nena... I veure, perquè jo pensava que això no ho veuria, eh? Ah,
mira, hi ha un monument icònic al món, que és la Torre Eiffel.
Antoni, perdona, ja està. Vinga, parla de... Deixa'm parlar l'Octavi, llavors.
No, una cosa que molta gent no sap és que a partir del 1 de gener de l'any que ve desapareixen els prospectes dels medicaments.
Oh.
Aquests prospectes que ens fan agafar aquesta por, que quan, després de llegir-ho, si és que algú els llegeix,
sí,
resulta
dius,
que t'has de morir si prens allò i que,
sí.
I que et quedaràs cec o que et quedaràs... Bueno, doncs desapareixen. I hi haurà, a la caixa de cartró, hi haurà un codi QR que tu amb el teu mòbil posaràs allà i podràs tenir el prospecte aquest, però actualitzat completament, perquè el problema dels prospectes és que era molt difícil que s'actualitzessin i així estarà actualitzat el dia, no? I, bueno, o sigui que la gent que no es belluga bé amb els mòbils i amb els QRs, doncs que en vagin aprenent. De totes formes, hi ha la possibilitat de que si no aconsegueixes fer-ho, a la farmàcia t'imprimiran en paper el prospecte.
Antoni,
o sigui que...
Que tens un minut.
Bueno, jo vull fer un homenatge al Manolo Santana, que ens ha deixat, i li vull fer un homenatge, encara que això és terreny del nostre company, perquè a mi em va fer vindre les ganes de jugar a tennis, i com a mi hi ha molta gent, jo he passat moments boníssims jugant a tennis, molts d'ells a Roda de Barà, el tennis que teníem aquí dalt a l'Enxample, que el vam cedir a l'Ajuntament quan ja no podíem suportar les despeses, per això Roda de Barà avui té una zona esportiva maca, també. I Manolo Santana, doncs, l'esport és salut, l'esport és cultura, i penso que tots els que hem jugat a tennis li devem un homenatge. Gràcies, Manolo.
Sí, va haver uns anys que el tennis es va fer popular gràcies a ell, quan va començar la televisió a donar partits i això, i ens va fer agafar ganes de...
Sí. A comprar la raqueta i anar a jugar a tennis.
Companys, que passeu bona setmana, tornem dilluns vinent.
Molt bé,
molt bones festes a tots, si no ens veiem.
Vinga, adéu.
Adéu.